Biel Mesquida llegeix fragments d'Encarnacions de Biel Mesquida per la Breu Edicions, a Rampa Studios.
Estimat Dayor, recorda sempre que jo he estat el que tu ets i que, pot ser, tu seràs el que jo som. Ens separa un, pot ser, tan essencial. Desinvoltura. Malgrat que fos una dama d'una classe que encara es considerava aristocràtica, sempre havia estat al·lèrgica a l'exèrcit i a l'església. Només mirava la televisió a les cambres dels hotels i es vantava de llegir els moralistes francesos del XVIII. Li agradava jugar amb el foc. Però alguna cosa descendia d'una antiga nissaga en què les dones de la família eren considerades filles del sol. La cabellera d'un roig cendrós, malgrat que tothom sabia que només tenia 47 anys, li creava una aura de misteri potent. Sempre cercava el bon angle, deia el mot just i demostrava un sentiment exacte. Escoltava Bach a la dutxa i el seu home, en Miquel Ferrer Suasi, un multiempresari que tant urbanitzava una cala verge com feia un hotel i la borsa del seu casal quotidià, la renyava perquè posava la música massa forta. De vegades semblava un personatge tret d'una novel·la negra o d'un film policíac. A Palma es movia dins una fauna mala de definir de nous rits locals mesclats a la colònia internacional i a les branques més rànsies d'un botiflers en vies d'extinció. Tots la consideraven una misantropa excèntrica, perillosa i calculadora. I tanmateix era molt respectada per les amigues. Tot un símptoma d'intel·ligència extrema. Com pot decidir el narrador crear una heroïna que s'assembla a la Melina Mercuri de Le Piano Mécanique en un temps tan desolat? És així de senzill. Nanícia de Verí i Nou Viles, amb aquest nom i aquell llinatge es heretava de l'avió, no anava de verbes. La seva vida quotidiana estava plena de detalls rars, de matisos, de climes. Casada de feia 20 anys amb aquell dinosauri d'en Miquel Ferrer que li guanyava de 13 anys, es podia permetre-se tan indulgent com despietada. Ara, dins aquesta tardor tan entremaliada i amb un govern d'esquerres a les Balears, havia sabut que el seu home volia fer un dit poblat tradicional mallorquí per a 3.000 persones que es boqueria en la cala verge d'Ifarp, on son pare la duia de petita. I ho havia denunciat arreu d'una forma tan esmolada com pragmàtica que semblava que potser tota aquella catàstrofe quedaria en una indemnització milionària. I el seu home sabia que havia de fer alguna cosa amb aquella fera. Estimat Dayor, cal fuetejar la llengua catalana, desxuplinar-la, atsequear-la, empaltar-la, enverinar-la, fer-la malbé, tensar-la fins als tremolors dels tactes i dels contactes, castigar-la per extreure'n potencialitats musicals invistes, conceptes complets o insentits, una sintaxi òrfana en frases d'acció sense verbs o en vers fet carn per poder mossegar-los, rosegar-los, arrossegar-los millor. Una violència extrema de la morfologia i una tendresa violenta del lèxic. Ah, i aquests jocs inacabables de mots, dels mots, aquestes paraules en doble volta que soen al lector quan les diu, quan les viu. Primer contacte. Si tomes una paret entre una sala i una cambra, què queda? La sala o la cambra? El narrador viu moments de gràcia i ho vol reflectir dins la contarella. Per mort d'això, els personatges tenen la senzillesa de les coses quotidianes i la senzillor d'un perfum de rosa somiat. En aquest món real cal ser indiferent. Només els indiferents són capaços de veure clarament les coses, ser justs i treballar-les. El narrador sap que el subjectivisme és una cosa terrible i que cal fugir a l'escapada de qualsevol lament personal. inventar noves definicions del món. Ella diu: la primera vegada que la vaig veure duia un maquillatge de crepuscle i parlava fluixet, com si cada paraula li sortís de molt endins. Cames llargues plantades dins unes sabates negres amb un taló d'agulla. Potent cavallera castanya. Un vestit de seda crevassa amb un escot esplendorós. Vaig saber que li havien hagut de tallar els pits per mort d'un càncer i que aquelles sines magnífiques eren els fruits de la medicina reparadora. Boca gran, amb un joc d'incisius que xisclava amb vampirisme. Clatell delicat. No ens presentà ningú, i sense témer-me'n, estava asseguda al seu costat davall un facés que pegaven l'hortot ecològic que havia muntat Isabel, cadascuna amb una copa de vi negre i parlant de la lectura. No estic segura que les persones sempre millorin gràcies al que llegeixen. Tampoc no estic gens segura que els escriptors que s'aventuren al territori més fosc de l'ànima en tornin sempre il·lesos. Un amic meu novel·lista va acabar ingressat en una clínica psiquiàtrica. Quan l'anava a veure, em deia que es demanava contínuament si escriure el que es desitja és bo en si mateix. I jo hi afegia: o llegir el que es desitja. Sentia les seves paraules, Neus. Ens havien dit els noms davant d'una proposta meva un minut abans. No m'agrada parlar amb algú que m'interessa en saber què nom. És una mania. I no podia deixar de mirar-te els ulls. Hi havia alguna cosa commovedora en aquella forma de fitar-me, com si fos l'únic ésser vivent damunt la terra. Estimat Dyer, no oblidis mai que els mots poden matar, però també poden salvar. Cal tenir cura sempre seguida de la llengua i fer-la créixer i desenvolupar-se. És magnífic veure coses noves que neixen. L'escriptura és una forma de resistència. Paisatge dels confins. La protagonista trunyella un monòleg que és com un riu de consciència amb voltes, meandres i cascades. El narrador cerca que la veu modulada per na Júlia Salvador pugui despertar l'atenció d'un llegidor atent i que sap jugar amb els revolts de les contarelles. Anem per feina. Com podia ser que a les 11 del vespre de la Revolta de Sant Antoni mon mare i jo ens trobàssim una a cada costat d'aquell foguero immens que hi havia a la plaça Major de Superna, junt davant les voltes de marès de l'Ajuntament? Júlia Salvador és una actriu camaleònica en un temps de mediocritat, repetició i gent de malviure. Em va escriure en Salom de Solras, la ploma més verinosa de la crítica teatral barcelonina, després de la meva darrera escena, So de llàgrimes, que va ser un èxit sorprenent de públic. Gràcies a això, en Felip, el sant productor, m'havia donat una setmana de vacacions abans de començar la gira. Esgotada i amb un anyó que no sabia d'on en sortia, havia decidit fer una volta per aquest poble tan estimat d'on havia partit a les males feia estona, deixant la viuda Mita Verger, mo mare, sense ni un mot. Una filla fascinada pel seu progenitor. Des de petita estava encisada per mon pare. Alt, moré, amb uns ulls blavosos, semblava un artista de cine. Me viciava tant com podia. Enduia amb ell a les fires del poble, on venia olles, greixoneres, plats, tassons, vidrioles i xiurells que feien els seus dos germans a la taulera. Era un jugador nat, i quan tenia una timba en deixava la Madonna del bar. Em vaig espavilar ben menuda i sabia trobar l'enfonyall des d'on podia veure els homes asseguts al voltant d'una taula redona molt il·luminada i boirosa on feien córrer les cartes i molt de doblers. M'agradava veure les volves grisoses del fum quan se'n revoltillaven, quan sortien de les boques d'aquells homes que flastomaven, cridaven, pegaven grans cops damunt la taula i bevien com a xots. Estimat Dyer, la contarella serà demà, davall una aurora de color de safrà que tenyirà els moviments, un lloc sense acció ni personatges. abolits ja per sempre el límit de l'èpica i el drama. L'etern present. Abans, en seguretat de somnàmbul, de nit a les finestres obertes, segur que ets tu qui m'envia aquest crepuscle que no s'acaba mai, la nit dels morts, de les castanyes i els aglans, dels panellets i els bunyols, dels rosaris de crevassat amb una nineta aferrada a la patena de dues criatures que es donen la mà dins un fong cursi de jardí. I en la lentitud de la baixada de la llum, una lentitud grisa sense una pinzellada de rosa, una lentitud finalitzadora, acompanya Júlia dins els braços de Né, no vull ni anomenar-lo, d'una estrogança, a la llengua dins la boca de Né, tot entregada, a la verga de Né, de dins, amb els moviments de la verga de Né, de dins, amb aquells alens espessos que feies quan et fonies de gust, tot acompanyat d'unes calideses humides i dolcíssimes. I jo sent entre la impotència i la ràbia les pudors vegetals de la fermentació de les fulles podrides que s'acaramullen pel racon del jardí, pels caminals, damunt l'aigua de l'estany, i sent una falsa calor estantissa que em desarma totalment, que m'esgota com si m'hagués esbronat d'entre cabals rosers. No creguis que aquesta malaltia que em posseix, aquest anyor tan fort, m'aturi les ganes d'escriure. Poso un pot d'ordre a la meva taula envaïda pels llibres, les revistes i aquelles andròmines de les quals no em puc separar. Una vasa de caoba de la qual he tret la teva foto, una espelma vermella dins un vas de cristall transparent, un fòssil del bosc petrificat que vaig dur de la Patagònia, un flascó de perfum en una ampolla de florentina amb unes flors de mosaic molt pompeianes, un saquet amb espígol sec, un parell de xilogràfiques, un munter de copinyes dins una casseta de píquets a la resina, el llum a la dama modernista que sosté la tulipa, unes plaguetes a les cobertes negres. No és una feina d'unes hores ni d'un dia. Un matí prepara el full amb el segell de l'hotel Le Bristol de París, aquell paper color cru que deixa lliscar també la tinta. Una hora baixa posa ordre als rollerballs, els llapis, els retoladors i els bolígrafs. M'agrada trobar preparades les eines de molt diverses castes per la meva feina d'embrutar paper. I arriba el dia que em pos de vell nou a escriure. Sent primer un gran silenci, un dolç i transparent silenci que m'envolta. Torna a trobar la meva raó de viure lluny de tu. Ja saps que Valérie Larbeau és una de les nostres interseccions i a tu, Júlia, sempre t'han agradat les escritures on el pastitx dóna joc a la llengua. Intent, amb un desesper contingut, viure sense tu. Estimat Dyer, et parlaré de les esperes. He vist els camps de blat esperar torres secs un poc de pluja. He vist el cel tremolar en l'espera de l'alba. M'he vist malalt a l'espera d'una telefonada del meu amor. Que cada espera en tu no sigui un desig, sinó una disposició a l'acolliment. Teixit de pell i de carn. L'autor de teatre discuteix amb l'actriu que fa el paper d'Antígona per mort de l'esclau geperut Eumolp. No puc entendre com aquesta actriu valuosíssima, na Margalida Aina Ferrià, no pot entendre la importància de l'esclau el bardà Eumolp i es queixa que troba que pren massa protagonisme, especialment a la seqüència final. Fa molt mal sentir una visió d'aquella Tebes si no la dus de dins. Pot ser cal que li recomani lectura lenta de Sòfocles. Caldria que ell està més que allò que retreu a Eumolp és el que li dona tota la substància real. Eumolp és sobretot un crític, un sedassador, un discernidor. No té res a veure amb el sec Tirèsies, un endeví astut i enginyós que es ven per doblers dels poderosos. Caldria que na Margalida Aina interioritzés aquella frase en la qual Antígona tapa la boca d'un Tirèsies que es posa al costat de la llei de Creont. Aquell crit immortal. Tots ens devem primerament a les lleis eternes. Eumolp anomena les coses tal com són, i no només des de la llibertat de la paraula, sinó des de la burla, la ironia, el grotesc, la rialla. Això fa mal de bon de veres. I veu molt més enllà que els altres sense s'han de dir. És un bufó. Coneix ritus seculars, els misteris de l'Eusis, i sap desxifrar les veus de la natura, els secrets de les vísceres dels animals i els presagis del crit dels ocells. La seva contemplació desapassionada dels fets li dona una distància lúcida i una capacitat de previsió, una perspectiva que ajunten el present, el futur, el passat. En el seu mots hi ha un fons de vaticini. És un poeta que adora Antígona, que ha estat l'única que l'ha estimat i l'ha respectat davant de veres. I odia Creont, que des del setial autoritari dona l'ordre terrible. Queda prohibit enterrar Polinices. El seu cos serà menjat per les hienes i els voltors del desert. La profanació del cos del vençut i el sacrilegi. I tots els grans funerals i la sepultura gloriosa seran només per a Teocles, el vencedor. Eumolp prefereix la mort a l'esclavatge. Està mal d'entendre. Dàior, estimat, com puc dir aquesta empatia forta que tenc amb els meus personatges? Una comèdia infinita. Em trobava en un d'aquells espais de misteri i de terror, un d'aquells espais blinds que hi ha en cada vida. Just quan havia entrat dins l'avió d'Air Europa que feia el trajecte Barcelona-Palma, començaren a atacar-me aquells primers símptomes d'un dolor incert que es movia d'una banda a l'altra del cos. On tenia els Valiums? Calia que pagués aquella angoixa abans que s'apoderés de tota la còrpora cansada per dos dies de negocis amb aquells taurons de Flapper S.A. que volien duros o quatre pessetes i intentaven apoderar-se del tresotel del meu sogre. No hauria de dir del meu ex-sogre, per una grapada d'euros a l'excusa de l'embargament judicial. L'avió anava ple, planíssim, i això em provocava una sensació d'ofec. Vaig arribar a la butaca 16D, després de passar per damunt les motxilles d'un lot que podia suor, i no s'aturava de protestar per la poca capacitat dels espais per guardar els trastos. Just en asseure'm ja vaig sentir una punyida al baix ventre, i el cap se'm va omplir de tota aquella negror que arrossegava. L'insomni, la fatiga crònica, els tremolors sobtats, aquelles migranyes inacabables, les arrímies, les suors fredes que em deixaven estormiat, l'ansietat generalitzada. Stop! Vaig intentar aturar aquella muntanya russa formada per totes les sensacions que m'encerclaven. Em vaig posar a moure els dits dels peus perquè les glàndules salivals es posassin a produir saliva. Això m'ho havien ensenyat en un curs que vaig fer per a parlar en públic i crec que va ser l'única cosa que em vaig treure. Funcionava. I amb aquell líquid un poc amarg em vaig enviar el Valium Gargamell avall. Allò em va serenar un poc. Mirava per la finestra com ens enlairàvem per damunt dels aiguamors d'un verd fosc del Prat, més o menys allà on a Laura Samaranch, companya meva d'Econòmiques, m'havia convidat ja feia molts anys a Villa Nossos, una casa racionalista, escenari d'unes festes molt curioses amb música d'avantguarda i recitals poètics. Tot aquell món em semblava molt llunyà, per més que conservés viu el record d'aquella nit que na Laura i jo acabàrem barrinant entre les dunes desertes després de banyar-nos nus a la platja. La remor sorda del mòbil de la butxaca del pantaló m'ha regirat. Com sempre m'havia despistat i duia el telèfon en marxa. El meu veïnat, un home calb i encara de males puces, m'ha mirat en commiseració. Enses la pantalla de l'iPhone i he vist que hi havia un WhatsApp d'en Àngela Maria. No l'he llegit. He apagat el mòbil. Amb aquell gest tornava a tenir la consciència molt forta que en Àngela Maria m'havia robat alguna cosa ben íntima i allò em despertava una mescla de crueltat i de pietat a parts iguals. Aquell matalàs de nígols blancs que sobrevolàvem em donava una espècie de tranquil·litat, la causa principal de la qual només podia ser el Valium. He quedat condormit una bona estona i quan he tornat a obrir els ulls ja es veien les costes de Mallorca i per l'altra veu una hostessa deia que passat 5 minuts aterraríem a l'aeroport de Sant Joan, on el cel estava emboirat i la temperatura era de 12 graus.